Bueno, i quan són en este momentet les 12 i 22 minutets, estan vosaltres Artemi Rallo Lombarte, bon dia.
Hola, bon dia.
Senador per la província de Castelló.
Així és.
Bueno, de vostè, en vostè podem parlar de moltes coses, perquè sí que és de veres que té un bon currículum polític, perquè vostè ha sigut diputat nacional, diputat autonòmic,
sí,
i en estos moments senador.
Pues sí, la veritat és que el Partit Socialista ha confiat en mi en moltes ocasions per a distintes responsabilitats, lo que ha fet que també pues, hagi anat deixant o alternant la meva activitat professional, que és la docència, que és la investigació, que és la universitat, com a professor de dret constitucional, entenent que bueno, pues, podia prestar un servei a mira, la ciutadania també en aquestes responsabilitats.
Jo he vist que vostè amplia la seva formació, la va ampliar en el seu dia en l'Institut Internacional de Drets Humans.
Sí.
Com que ahir feia 75 anys del genocida,
sí,
del genocidi que va lliure.
Sí, de l'alliberament del camp de concentració d'Auschwitz-Birkenau.
Algunes veus han apuntat la possible crispació o la possible mala interpretació de la política o jocs foscos que se poden fer en este moment i ens han dit que ens falta coneixement d'història perquè ens tornarem a trobar en una situació de conflictes polítics.
Pues és possible, no? Com sol dir-se, la història, per a no repetir-la, cal no oblidar-la. I és possible que un poquet més d'educació i de formació vinguera bé. Jo, en estos dies se celebra eixe aniversari de l'alliberament del camp de concentració d'Auschwitz. Tinc que dir que jo vaig visitar eixe camp de concentració d'Auschwitz-Birkenau fa alguns anys i és una de les imatges més impactants que jo he viscut en la meva vida i que segurament si s'aproximaren més persones, més ciutadans, si d'alguna forma fora o poguera ser una visita obligada per a la ciutadania, per als escolars, per als estudiants, pues això contribuiria de forma decisiva a inocular una vacuna contra la intolerància i contra la tentació que tenen molts d'alimentar l'odi, d'alimentar la intolerància, d'alimentar la discrepància, de radicalitzar el pensament, en lloc de buscar espais de trobament, espais de concòrdia, espais de consens. Bueno, és cert que en aquests moments pues, estem instal·lats en aquest radicalisme i front a això pues, també és de veres que al mateix temps hi ha que combatir-lo, hi ha que combatir-lo amb arguments, hi ha que combatir-lo en informació, hi ha que combatir-lo en raons, perquè no val només a incrementar el crit, sinó que el que és necessari és raonar-ho per a que, bueno, pues, que se senten sòlides bases per a que els ciutadans no caiguen en aquesta tentació.
Mire, per això li primer explicava un poc el seu currículum i també com havia empleat els estudis en els drets humans. N'hi ha molta diferència del Congrés dels Diputats que vostè va viure fa algun temps al Congrés de Diputats que vostè ha vist, estem parlant del Congrés, en la investidura de Pedro Sánchez?
Bueno, va ser diputat des del 20 de desembre del 15 fins al març de l'any 19, dos legislatures, una primera fallida, com la segona que també hem viscut, i una segona curta, dos anys i mig, molt singular i molt intensa. En el desembre de l'any 2015, d'alguna forma, el sistema polític, el sistema de partits i el sistema parlamentari pues, va sofrir un canvi significatiu, una mutació extraordinària. Van entrar noves forces polítiques, es va instal·lar un sistema multipartidista. Això va ser la voluntat dels ciutadans i ha segut sent la voluntat dels ciutadans. Però al mateix temps això pues, ha significat un canvi en el funcionament de les institucions. Alguns pensen, o se pot pensar fàcilment, que per a dificultar-lo, per a complicar-lo. Bueno, però lo cert és que és el que han decidit els ciutadans. I sent així que ho han decidit els ciutadans, i sent cert que és dificultós gestionar aquesta pluralitat en el Parlament actual, Congrés i Senat, al meu parecer només hi ha una eixida real, que és la de fomentar la cultura de l'acord. És a dir, no estem acostumbrats, la ciutadania en general, i en particular els polítics espanyols, a buscar l'acord. Fa massa anys que s'evita l'acord, que la política se sustenta en la confrontació, en la radicalització dels discursos, en evitar precisament l'acord. Això passa també perquè, hi ha que ser honestos quan es diu, perquè d'alguna forma hi ha la sensació de que la ciutadania tampoc premia l'acord. És a dir, la ciutadania, quan arriben les eleccions, els partits polítics es troben en la disjuntiva de decidir si diferenciar-se més d'uns partits o de votar o d'apoyar a uns o consensuar en determinats partits. L'acord pareix que al final significa o implica que els ciutadans, pues, per a triar algú que pacta en un altre, pues, prefereixen votar a aquest altre, com sol dir-se, a l'original més que a la fotocòpia.
Sí.
I això contraria l'essència de lo que pot ser una cultura de l'acord. Si la ciutadania no premia l'acord, els partits polítics no actuaran en conseqüència i no acordaran.
Sí, però jo quan nosaltres veiem aquesta pluralitat al Congrés, i a més, com ho veiem en directe, ho veiem en televisió i estem mirant cada moment, els que d'alguna manera nosaltres hem votat, els hem col·locat a tots allí, però nosaltres el que estem veient és aquesta confrontació.
Sí.
Per això notem molta crispació des del Congrés. Bueno, no sé si vostè ho ha percebit d'aquesta manera.
Ah, no, clar que sí. Jo, vamos, he estat ahí 4 anys en el Congrés i també vaig assistir com a senador a les sessions últimes, tant en el discurs d'investidura fallit primer de Pedro Sánchez com este segon, ja exitós, i he viscut l'actitud dels distints grups parlamentaris. I tenen raó els ciutadans en estar d'alguna forma un poc espantats davant de lo que és el grau de crispació, que a mi no me preocuparia tant el formal, que les males formes o la mala educació que és de veres que es dona, però això també passa en altres llocs i es suporta d'una forma.
Però ha pujat la mala educació?
El problema és que, a més de la mala educació, d'eixe insult fàcil, el que hi ha de fondo són unes diferències, una radicalització de fondo, és a dir, sobre el que són les bases del sistema, i això sí que és més preocupant. I des de luego, als ciutadans això també els arriba, i els arriba principalment, pues, els problemes de les formes, la mala educació dels representants, i això és intolerable i fa falta revertir aquesta actitud. Jo crec que hi ha un exemple curiós, no?, en la política actual, que és el cas de Gabriel Rufián, no? A mi no deixa de cridar-me l'atenció com en els últims temps hi ha molta gent a la que te trobes i dius, oiga, pues escolta, este senyor, quin senyor més senyor, no?, i més formal i més tal, quan ell havia protagonitzat durant molt de temps espectacles prou esperpèntics des del punt de vista parlamentari.
Bueno, lo que buscava era un poc el foc.
Claro, la impressora, sí, etcètera, sí. Etcètera, però es va donar compte de que això no portava cap puesto, de que això no tenia recorregut, que la política hi ha que fer-la bé, hi ha que fer-la raonant, hi ha que fer-la sent capaç d'obrir espais d'acord, de trobar-se.
Sí, per això jo li diria
a vostè... I ara ha canviat.
Claro, per això jo li diria a vostè, imagines, en tot el temps que vostè porta sent polític, com és possible que nosaltres vegem que discutixen hasta per el puesto en el que s'assenten?
Sí. Bueno, jo crec que en estos...
En el Congrés i en el Senat.
Sí, però anem a veure. Tinc que dir que això, en estos últims temps, a qui li ho han vist fer, fonamentalment, és a Vox. És a dir, allò d'arribar i sentar-se detrás del president del govern en una sessió constitutiva, o ara en la següent també reivindicar uns determinats espais, això de forma especial li ho han vist fer a un partit que, òbviament, està intentant pues, confrontar de la forma més sàfia i més grotesca que uno pot imaginar, o més impactant per a la ciutadania. Ells volen impactar, ells volen demostrar-li a la ciutadania que ells són els que de veres, front al PP, Ciudadanos, confronten amb l'esquerra, confronten amb el Partit Socialista, que ells són la referència. I per això utilitzen totes les possibilitats, correctes o no, que li s'oferís la realitat. I si poden qüestionar qui s'assenta sí o qui se deixa d'assentar, i si poden radicalitzar i tensar al màxim les costures del sistema, pues ho faran. El que cal és, per una banda, no caure en eixes trampes, i per una altra banda, com dic, me pareix important raonar, explicar-li a la ciutadania de que pràcticament quasi tot el que diuen és fals, de que és mentira, de que és pura demagògia, que és populisme. I això, les dades són conseqüents. Hem sentit barbaritats tremendes sobre...
Sí, jo sobre això. Bona, jo el cap de setmana, lògicament la premsa, perquè no parem i perquè... Jo penso també un poc que estiguem en una lupa mirant-lo tot, és perquè avui en dia, gràcies a Déu, hi ha moltíssima informació, això és fonamental. Pues estaven les fotos del president del govern, Pedro Sánchez, que va vindre a visitar la costa. Mire, el que sí que s'han aplegat a nosaltres era que se'n va visitar la costa per la part del nord i per la part del sud, que n'hi havia tant de desastre...
Bueno, però això és lo de sempre. És a dir, i segur que el president del govern va anar a Peníscola.
Sí.
Físicament.
Vostè estava allí.
Jo estava allí. Ell va anar a Peníscola i va visitar la costa de Peníscola, i al costat de Peníscola Benicarló també va visitar.
Sí.
Segur que algun veí de Vinaròs pensaria, bueno, i per què no se va arrimar a Vinaròs si estava al costat? I altres legítimament poden pensar, bueno, i per què no a Almenara, etcètera, i per què no al sud de la costa? Veure, el tema de la costa és un tema molt greu. Tema
molt,
de la,
molt greu,
molt greu. I jo crec que això és menudeo, és a dir, el president del govern, jo estava allí i el vaig veure arribar de bòlit, i el vaig veure aixint corrents cap a Teruel, que també tenien uns problemes tremendos, i després a Màlaga, i venia de... És a dir, bueno, l'agenda del president...
I allò de que portava l'helicòptero de la persona, bueno, que estava buscant en Mallorca.
Ser, això va ser uns dies abans i tal. Bueno,
això
és un ruïdo, això és un ruïdo en el que lo que se vol...
Que dient, el president del govern arriba i agarra l'helicòptero d'una persona que agarra l'helicòptero... I si l'helicòptero la funció que tenia està buscant una persona en Mallorca. Bueno, això és cert?
Bueno, jo el que tinc que dir és que jo he sentit un comunicat de la família de la persona a la que estaven buscant denunciant la utilització política d'este fet. És a dir, i demanant, per favor, que se deixara de costat qualsevol interès polític a l'hora de fer crítica política.
Sí.
Estem acostumbrats a una crítica política molt de vuelo rasante. De vuelo rasante. És a dir, ho veiem tots els dies en la dreta. El problema és que, com diem, la dreta està en una escalada permanent de a veure qui la diu més grossa. I entonces sempre la dirà més grossa la ultradreta, perquè està en la seva essència dir-la molt, molt grossa. El Partit Popular mai li arribarà als talons, però estan ahí, estan creuen que la seva supervivència passa exclusivament per dir-la més grossa que Vox. I jo crec que s'equivoquen. Jo crec que els ciutadans de centro i conservadors espanyols el que volen és un partit de dretes raonable, que tinga un programa pues central, conservador, l'ideari conservador de tota la vida, i que defense amb eficàcia els seus interessos.
El ministre Ábalos està en el foco. Se va reunir la vicepresidenta de...
Bueno, això és que forma part també de lo mateix. És a dir, molt de ruïdo i poques nueces, no?
És
a dir, forma part d'estes serps, no? D'hivern, en els que de repente intenten la dreta traure un suc, algo que uno no acaba d'entendre on està el fondo de la qüestió. El ministre Ábalos ha donat unes explicacions, a mi me pareixen sobrades. Altra cosa és que, pues, és de veres que hagin segut unes declaracions seqüenciades en les que puga haver donat la impressió que al principi no ho aclarava del tot, que després ho ha tingut que aclarir millor, etc. Bueno, pues això ja forma part de la comunicació, que potser no ha estat massa acertada, però el punt d'arribada, quin és? El punt d'arribada és que és evident que ahí hi havia un problema polític-diplomàtic i que ell va fer unes gestions per a evitar-lo. Punto.
Vale, pues la última notícia és que, sap què passa? És un poc per aclarir les coses. La última notícia que ens ha arribat és que el senyor Ábalos s'ha reunit en Delsi per a tindre informació privilegiada per a poder actuar en contra Podemos en cas de que Podemos trencara l'acord.
Això ja és de traca. Això és de traca. Muy bien, jo no havia sentit d'aquesta versió. Ne podrem arribar a sentir moltes més, però me pareix que és de traca. Jo crec que és evident que este govern ha començat en bon peu, que hi ha un govern de coalició, que hi ha un govern
en el que sòlid. Se els està mirant en lupa.
Claro,
sabe el que passa? Que quan...
No, no, hi ha una presumpció de que això esclatarà en qualsevol moment. Entonces, sí. Com, per part de qui està interessat en que això siga, aleshores, pues, claro, tots aquests que estan interessats en que això esclata, diuen, bueno, però com no ha esclatat encara? Si han passat 15 dies, si Espanya no s'ha trencat, etcètera, pues tindrà que esclatar, però al final se li caurà la venda i veuran que no, que governs de coalició n'hi ha tot arreu, n'hi ha en la Comunitat Valenciana, n'hi ha en els ajuntaments, n'hi ha en tot, i funcionen, i el comportament i la lleialtat i la unitat d'acció dels partits que integren el govern d'Espanya, Podemos, el Partit Socialista, pues és evident, hi ha un programa que va impulsar-se i s'està impulsant. Vull dir que en 15 dies, no estem parlant de 6 mesos, en 15 dies s'ha aprovat una actualització de les pensions, també una actualització del salari mínim
interprofessional,
un increment dels salaris també dels empleats públics, etc. Això en 15 dies, vull dir, això és el que li dol, i segurament això és el que volen, parlant de lo de l'avió, de lo de l'helicòpter i de lo de tal i de qual, és el que volen alguns partits que no se sentiga. Bueno, pues desgraciadament tindran molt de temps al llarg de 4 anys per sentir notícies d'este tipus i altres.
Sí, com que els governs de coalició, segons, claro, els espanyols quasi que no estem massa habituats, clar, vostè com a Partit Socialista diu, jo per què tinc que arribar a un acord en els altres partits quan hi ha punts en els que jo no arribaria fins a aquest punt, però és cert que han d'arribar, no?
Bé, clar, és el que deia, la cultura de l'acord. Han passat 2-3 anys en els que tot el món se va quedar un poc noquejat per este multipartidisme i esta realitat, però ja ha arribat un moment en què té que haver una ètica de la responsabilitat, té que haver un sentit de la responsabilitat.
Això farà Espanya més madura?
Però, hombre, pues jo crec que és que no hi ha altra eixida, és a dir, el que no podíem anar, ja per fer un poc de retrospectiva, és a terceres eleccions. Quantes eleccions hi ha que acabar fent per tindre un govern perquè Espanya funcione,
sí,
perquè Espanya
es posi en marxa? Com...
Hi ha que acordar, hi ha que identificar quins són els consensos bàsics i a partir d'ahí les discrepàncies gestionar-les. Però els consensos bàsics, tindre'ls clars, el que necessita l'Estat, l'Estat de dret, les bases del sistema democràtic, tot això, aquests consensos bàsics hi ha que assumir-los. A partir d'ahí discrepàncies, però el país té que estar en marxa.
Sí, però és el que jo li comentava, com que en les primeres eleccions és la cosa tan ajustada i després la gent sent els comentaris i des de luego sí que és veritat que els mitjans de comunicació traiem de context moltíssimes coses i moltes
un
vegades.
Un titular és un titular, no pot ser d'altra forma.
Anem. I en funció del que llit s'interpreta d'una manera o s'interpreta d'una altra. Però, i el que veiem pues, és que se barallen en el Congrés, que se barallen en el Senat, perquè ho hem vist. Després no arribem a entendre, claro, nosaltres durant els 15 dies hem pensat que explotava el que vostè ha dit fa un moment en 2 segons. Aquesta tranquil·litat que després n'hi ha per aprovar les coses és la que necessitem en aquest moment que se mos transmitisca, no?
Correcte, correcte. És a dir,
este govern durarà...
Exacte, jo crec que, bueno, ahí hi ha un missatge inequívoc i crec que les bases s'estan sentant. S'ha fet un govern de representants de nivell, s'està en aquest moment acabant la estructura del govern, ja s'han presentat per part del grup socialista iniciatives legislatives en el Congrés dels Diputats, la llei d'eutanàsia, etc. S'està acabant de preparar el projecte de llei de pressupostos, que bueno, ja el teníem més o menys, ja que dir, o embastat en la mesura en què hi havia un projecte de pressupostos que ja que dir, i esperem que se ratifique, pues beneficiava de forma notable a la província de Castelló, a la Comunitat Valenciana, vull dir, totes aquestes accions estan en marxa. I hombre, jo crec que el que cal és transmetre
això
a
la ciutadania
però... de que aquí hi ha govern, de que el país està en marxa i de que el país no pot permetre's l'estancament, no pot permetre's perquè mentre si un s'estanca i els altres no paren, un se va darrere.
Però per part seua, nosaltres escoltem aquestes paraules
sí.
I vostè diu, no, jo estic així i el partit me necessita en diputat, me necessita en senador, però per exemple, nosaltres sentim a Felipe González, que ha sigut una institució i ens fa un poc de almenys mos aslaia el que no estiga massa d'acord en el rumbo que està tomant, que està prenent el president del govern.
Bueno, el fet Felipe que... González, jo li he sentit bàsicament ara una declaració sobre Venezuela. I
ha sigut prou crític, eh?
I després ha tingut Alfonso algunes Guerra, crítiques també. Respecte a la possibilitat de que s'acabarà articulant este govern de coalició,
sí, però,
Guerra i altres, és a dir, mira,
però dones compte, si ell viu el que és...
El partit,
sí, però
popular,
ell va passar, ell, o sigui, una persona sí. que passa en aquell moment en el que van passar d'una dictadura a una democràcia, sí. que passa alt aquell escollo, ens pareix una barbaritat que en este moment en què se tenen que fer aliances mm-hmm. i coalicions, mm-hmm. ell ho posa un poc en tela de juït.
Bueno, és també és cert que són èpoques i èpoques, és a dir,
però
que
uno no...
s'ha criat en una època i els temps canvien, és a dir, és
sí, però vostè ho assumís.
Sí, bueno, però jo tampoc sou de la generació de Tito González, amb la qual ho puc veure en una altra
frescura. Vostè ha sigut sí. dels que ha estat en joventut socialistes en sí, Felipe no, González.
Jo tinc una militància llarga en el Partit Socialista, als 18 anys me vaig
moment...
afiliar en les joventuts socialistes l'any 84, i per tant... Pues,
I en aquell
sí,
moment ell estava en tota la plenitud.
Sí, sí, completament, bueno, però és de veres que bueno, ell va ser president del govern amb, durant, si no recordo mal, 10 anys majories absolutes, i després una última legislatura amb una certa en una majoria pues, suficient, és a dir, bueno, pues és una altra forma de fer política, les estructures que mentals inclús, polítiques i mentals són diferents, a lo millor pues, està menys preparat també pues, per entendre esta pluralitat, esta diversitat, esta necessitat de canvi que hi ha en la societat i que la societat demanda pues, una altra forma de fer política, uns governs de coalició, uns governs plurals i un deure d'enteniment, menys prejudicis, menys suposar que si se pacta en un partit o en un altre Espanya s'afona, no. Jo crec que és com quan se li nega qualitat a determinats vots en el Congrés. Mire, tots els que estan sentats en el Congrés o en el Senat han sigut votats per els ciutadans i tenen absolutament la mateixa legitimitat per a fer política.
Però vostè entén que si Jordi Sevilla presenta sí. la seva renúncia al càrrec...
Sí. Bueno, Jordi Sevilla... Bueno,
ja sé que en
este
moment...
No té res que veure Felipe González. Ahí, bueno,
vale, però... Ha sigut una persona també sí, molt implicada del Partit Socialista.
Molt de Pedro Sánchez, tampoc.
Claro,
ja no,
però
no...
en este moment mos presenta una renúncia al càrrec, perquè la vicepresidenta del govern per la transició de col·legi Ter Cervera l'ha instat entre unes altres ingerències a no pleitejar contra les decisions de la Comissió Nacional del Mercat i de les Competències.
Bueno, això és el que diu el periòdic. I,
sí.
I si és així, pues, bueno, no me pareix que siga algo... de rellevància extraordinària des del punt de vista polític, és a dir,
però
si
ell ha estat en
diferències...
política, ell, a veure, sí. ell pot entendre, mire, vostè està en política i pot entendre, sí. vostè quan un company seu o el president del govern sí. decidís prendre una decisió, sap que no té més remei perquè ha tingut que pactar, té que arribar a un acord.
Sí.
Jordi Sevilla ha estat en política i en polítiques actives, és a dir,
sí,
estat.
Sí, ell ha sigut ministre i
clar,
ha sigut,
en
aquest
moment és un bon moment pa fer lo que acaba de fer,
pa...
és un moment pa que haver tingut a lo millor.
Sí, ajuda més el contribuir a la imatge de la
clar.
Tranquil·litat i la serenitat clar. En un moment com este. Això també coincidís plenament en el que m'estàs dient. És evident, no? Bueno, però ja dic, dit això, el rellevant d'això és que el govern espanyol
sí.
actual té Sánchez al front, té una estratègia inequívoca i contundent de, en favor de la transició ecològica i dirigida a lluitar contra el canvi climàtic. Això amb una vicepresidència específica del govern que ho és de transició ecològica i lluita contra, bueno, i reto demogràfico,
sí, sí,
és a dir, lluita contra el despoblament.
És una dona molt preparada, eh?
Me pareix que sí, i a més
amb
segurament
preparada.
Les dos línies polítiques pues, que poden tindre una transcendència a millar plats més gran per als ciutadans. Despoblament, demografia i medi ambient. Bueno, pues, eixa és una aposta inequívoca. Ahí és on jo crec que bueno, el president Sánchez va vindre fa uns pocs dies a Castelló,
sí.
a Benicarló, ho estàvem
sí.
comentant, i allí també ho va plantejar, dient, mire, aquí això no és un problema conjuntural, és de veres que de tant en tant pues, la costa mediterrània es veu maltractada per temporals i veu com se provoquen determinades destrosses, però aquí hi ha un problema a llarg plaç que hi ha que afrontar de canvi climàtic que farà que fenòmens d'este tipus pues, puguen repetir-se de forma més assídua. Bueno, pues ahí estan els grans reptes que tenim per davant com a societat i bueno, me pareix que això és el que cal posar en valor.
Vostè, en el president Pedro Sánchez, se sent recolzat, se sent identificat en la forma, en la trajectòria que està portant fins ara?
Home, jo crec que el president Pedro Sánchez en este moment està presidint un govern de coalició.
Li ha costat entendre algunes decisions de les que ha pres?
Bueno, la política espanyola d'estos últims anys no ho ha posat fàcil. És a dir, els primers que no m'han posat fàcil són els ciutadans, que han votat com han votat, i entonces han votat una pluralitat que obligava a buscar alternatives a com fer possible governs. Entonces, i per lo tant, no sent fàcil, pues les decisions no eren senzilles. Però en este moment el camí està molt clar i jo crec que el president Sánchez va optar en esta investidura per un govern de coalició que era l'única forma viable i per trobar els recolzaments necessaris per a fer viable aquest govern de coalició, que és el que els ciutadans volien, aunque fora part d'ells per defecte, per no repetir unes terceres eleccions i per fer possible activar el país. I en este govern, en este moment, este govern de coalició té unes prioritats molt ben evidenciades, molt senyalades, les acabo de comentar, algunes d'elles: transició ecològica, repte demogràfic, justícia social.
Sí, una altra de les qüestions que últimament la gent comenta i em comenten també és que la formació d'Unides Podem, des de que ha pres consciència de lo que és governar, com que s'ha suavitzat un poc, com que ja les seues decisions no estan tan radicalitzades.
Bueno, jo crec que això és una conclusió que a la que és fàcil d'arribar d'alguna forma si no veu les actituds que pues, els ministres i els responsables de Unides Podemos estan evidenciant en aquestes últimes setmanes. A mi me pareix que és un comportament com a membres d'un govern de coalició pues, intachable des del punt de vista pues de l'assumpció conjunta de estratègies i des del punt de vista de les estratègies polítiques, pues jo crec que amb unes propostes i assumint propostes pues que i línies d'actuació que són com que són les que deuen ser, per exemple, bueno, l'increment del salari mínim interprofessional l'ha abanderat una ministra que és de Unides Podemos, Yolanda Díaz. I ella ha entès perfectament que eixa mesura tenia que comptar en l'acord dels agents socials, que no es pot avançar en este país sense acords. I en aquest terreny els acords tenen que produir-se en l'àmbit dels agents socials, dels sindicats i dels representants dels empresaris, que sense acordar amb ells, sense que els empresaris entenguen que aquest increment és important i que els sindicats entenguen també quins són els increments viables, les mesures polítiques unilaterals pues, a vegades poden perjudicar més que una altra cosa. I ha buscat aquest acord i s'ha trobat. Bien. Crec que és un bon exemple de com se poden seguir molt bé a fer
la vicepresidenta coses. Carmen Calvo també d'alguna manera en l'Església arriba d'acords. Claro, l'IBI de l'Església per una part d'una manera i arriba de l'acord de que lo que són iglesias, lo que són puestos per a donar cult, no pagaran IBI, però sí les propietats de l'empresa que no... Això també ha sigut un acord que...
Home, pareix prou raonable, veritat. És a dir, a lo millor lo que els espais públics, els edificis que formen part d'un patrimoni col·lectiu com catedrals, iglesies, és a dir, bueno, pues que puguen estar exents, però el que no tenia ningú sentit és que un bloc de pisos que siga propietat d'una diòcesi i que estiga llogat a inquilinos, pues ese bloc d'edificis no pague els impostos que paguen els altres. Com... Això, és a dir, aquesta diferència pues, és tan raonable com que se pot perfectament rescolzar. Este govern té una vocació inequívoca de defensa dels drets i de les llibertats de les ciutadanes, i des de luego pues hi ha un principi constitucional clar, que és la confessionalitat de l'Estat, uh-huh. que no està tampoc renyit amb el fet de que la societat espanyola hi ha un nombre significatiu majoritari de creients catòlics que per tant també demanden i tenen dret al recolzament de les instàncies públiques. La voluntat d'acord és la millor forma de fer política.
Este matí, sap vostè que estan declarant els processats els condenats per al procés, i Ciudadanos, després de soltar-li o de dir-li a
sí, lo de sempre, lo de sempre.
Se n'ha anat. Vostè és partidari del Sassi i Anasen?
Pues no. La veritat és que no. És a dir, és que Ciudadanos és que és lo de sempre, i estem en lo mateix. Ciudadanos, Vox, PP, a veure qui dona l'espectacle del dia
però
més gran.
Però per què fa la pregunta i s'alça antes de que li conteste? Si jo li faig una pregunta i vull que vostè me conteste, si jo li digo a vostè que és un golpista, que vostè és normal que se li aplicarà el 155, jo vull que vostè me diga si ho és o no, no?
No, està clar que els que actuen d'aquesta forma li fa por el diàleg, li fa por les respostes, no sigui cosa que les seues pròpies pseudo-arguments pues queden massa en evidència, que queden despullats, que se note massa que no tenen més recorregut. Ciudadanos va ser un partit que va néixer amb un ideari quasi únic i exclusiu, i que quan se li acaba eixe argument bàsic, que és defender Espanya contra els intents del separatisme, pues el se desmorona completament i intenten reforçar eixe argument. És lamentable, és a dir, l'exemple és gràfic. És a dir, jo pregunto i antes de que me contesten malso i me'n vaig i monto un 2 de mayo. Bueno, pues aix parla per si a soles, eixa figura, eixa imatge.
D'eixa manera Torra diu, mire, com no m'escolten, jo soc la víctima i ara jo haré lo que sea i miré la càrcel. És que no arribem a un consenso.
Bueno, no arribem, però alguns, i això és lo bo i lo important, per fer lo que fan i actuar com actuen i ser lo incoherents que han segut i seguixen sent, etc, etc, pues poden haver passat de 57 diputats a 10 diputats en el Congrés. És a dir, els ciutadans ens acabarà posant a cada un en el nostre lloc. I jo espero que els ciutadans acaben apostant per aquells partits, aquelles opcions polítiques, pues que facin del diàleg i l'acord la bandera. És a dir, aquí hi ha dos elements que són claus. Ningú se pot saltar la llei, és a dir, això, si no, això és la selva, evidentment. Aquí ningú pot campar els seues i creure que pot fer les coses sense respectar la llei i els tribunals.
Per l'altra banda, no s'han de victimitzar. No, és a dir, jo estic en la càrcel perquè jo me debo a mis votants.
Quan un està en la presó i ha sofert una condena en un estat de dret com és Espanya, és perquè ha vulnerat la llei i hi ha hagut un tribunal independent, imparcial, que ha dictat aquesta sentència. Això per una costat.
És que les lleis se revisen per cal de perquè, claro, els delits estan contemplats i castigats doncs, d'una manera, però ni han a veure quin és un delit d'una manera, perquè jo de lleis...
No, en el cas del procés s'ha demostrat que l'aplicació de la llei no era fàcil.
Clar.
No era tan senzilla ni era tan clara. Aquí tot el món aquí la dreta no para de dir, perquè li sona bé el seu argumentari, li queda molt bé, que els independentistes provocaron un golpe d'estat. Quan la pròpia sentència del Tribunal Suprem del procés diu, no, mire, de golpes d'estat nada. Aquí lo que van a ver va a ser una espècie de performance molt acusada que va fer creure que s'estava declarant la independència, però que en realitat res de res. Entonces, claro, el problema legal en el cas del procés és que arriba l'hora de condenar i de juzgar i condenar, sí. I els tipus penals no estan clars. Aquí al principi tot el món dia rebel·lió, i la meitat dels professors de dret penal d'Espanya, la meitat no, tres quartes parts d'ells dient rebel·lió, de que la rebel·lió, el codi penal demana violència, etc, no és el cas, etc. Va arribar la fiscalia i va mantenir aquesta proposta, va arribar l'abogacia i va mantenir una altra, ha arribat el Tribunal Suprem i va desestimar que hi haguera rebel·lió, ha condemnat per sedició, encara així això és un tipus penal també dubtós, quan els tribunals espanyols han demanat l'extradició de Puigdemont, Alemanya ha dit que en el seu codi penal ahir no hi ha sedició i que sí, per lo tant sí. Només el podia extraditar d'una altra forma, és a dir, home, és evident que no era tan fàcil, que aquestes normes pues, hi ha que adequar-les i hi ha que revisar-les per a que tot funcioni millor, concretament l'espai comú de política de seguretat i justícia europeu.
Però es provoquen confusió, és dir, s'estan retroalimentant. Esquerra Republicana de Catalunya i Ciudadanos s'estan retroalimentant i no tenim la sensació de que...
Bueno, jo tinc que dir i reconèixer i confessar que crec que, bueno, per una banda, Esquerra Republicana continua, té un discurs que
en el que ell
evident,
creu, i a més diu que té que pagar
banda,
presó, paga presó.
Han donat passos que en el cor partit a lo millor, però han donat passos distints, vull dir, crec que això ningú, un observador, ho pot negar, en el que alguns dels seus representants han demostrat que, no, que ells ja no estan tant per tirar el carro per el pedregal, no? Sinó per buscar uns espais diferents. N'hi haurà que veure això que significa.
Sí, però aquesta moderació l'estem sentint últimament, és dir, bueno, hem començat un poc a parlar en torn de moderació.
Benvinguda, perquè això no té alternativa.
L'enfrontament d'avui no tenia, no sabem per què.
No,
però
bueno, sí, l'enfrontament d'avui és molt fàcil. I no hi ha
ens ha tornat a descol·locar,
dir,
eh?
Sí, no, si Ciudadanos munta el Siri a soles...
Però és
ningú...
que serà la notícia, és dir...
Pues que, però, no, però també els millors pues, tindran que donar-li la rellevància que té. En tot cas, la foto d'avui a lo que obliga més encara és a dir, bueno, no, busquem espais de diàleg, de raonament, per a que, si és possible d'alguna forma, se pugui arribar a un acord que satisfaga lo suficient a tots i que permetega pues, recuperar la convivència i recuperar lo que jo crec que és més relevant en tot això, que és la convivència en Catalunya, no? Perquè jo crec que molt de lo que veiem en aquestes performances té que veure no només en el postureo, la demagogia d'algun partit polític, sinó també segurament en les crisis internes en la societat catalana que s'han produït i que alguns deuen estar vivint de forma dramàtica. Això necessita pues, molta comprensió. Jo també entenc que hi ha molta gent de Ciudadanos i d'altres partits, del Partit Socialista de Catalunya en particular, que sofrixen una realitat hostil que això fa radical calitzar el pensament i els sentiments. Bueno, pues lo que està clar és que les solucions no les trobarem aguditzant aquestes diferències, sinó intentant
moderant.
Recuperar terreny.
Artemi Rallo, mos acaba el temps.
Pues és una llàstima, però ha sigut un plaer.
Però esperem que no tardi molt, perquè te contem coses, sobretot del Senat, quan estiga ja la cosa més en marxa,
clar
totes les
sí.
Mesures que se prenen des d'allí, que són moltes i molt importants. I fins la pròxima. Molt bon dia.
Pues molt bon dia i moltes gràcies.